Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20. Avui estem a dijous ja, 12 de juliol del 2018, hores d'ara, fregant els 29 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, després tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui el segon tinent d'alcalde, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de pressupostos participatius, parlarem del POUM. També el Cristian Didier, el nostre nutricionista, per parlar de nutrició i de salut. I la ruta turística del Joan Bellmunt, que ens acostarà a la una de la tarda. A partir de la una, dijous avui. Per tant, les escapades de Cope amb David Velasco. Moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Moltes propostes que es fan a l'aire lliure. Per tant, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, el temps continua estable aquests dies, cel clar, assolellat, amb núvols d'evolució que creixen a la meitat nord al llarg del dia i el Pirineu tornant a deixar-nos aquesta tarda també ruixats i tempestes localment fortes amb calamar-se i tot. Les temperatures baixen una mica més, amb màximes de 33 a Lleida, 32 graus avui a Balaguer i a Tàrrega, a la Seu d'Urgell tindrem màximes de 27 graus i a Viella de fins a 26. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de l'est cap a la meitat sud. Demà esperem un cel molt clar en general, tot i que al Pirineu hi haurà núvols d'evolució i, novament, a la tarda pot haver-hi ruixats i alguna tempesta. Les temperatures mínimes seguiran sense canvis. Hem de baixar els 20 graus a Lleida, els 19 a Balaguer i a Tàrrega, en tindrem 13 a la Seu, 12 graus a Viella. Les màximes demà pugen una mica i el vent bufarà suau i variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est, i serà més intens al sud durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant, malauradament, d'una víctima mortal, no amb una, no a la xarxa viària lleidatana, després en parlarem. Hi ha relativament bones notícies, dic relativament perquè mentre hi hagi una sola víctima són males notícies, però comencem per aquest succés. Ha mort un veí de Lleida de 47 anys en un accident de muntanya a Bielsa. Se'n va denunciar la desaparició el dimarts a la Guàrdia Civil i són els que han recuperat el cos ahir dimecres. El que dèiem, les víctimes mortals d'accidents de trànsit pugen un 42% el primer semestre del 2018 a Catalunya. És una situació d'emergència viària. La sinistralitat mortal incrementa un 90% en dies festius i la velocitat es dispara un 11% com a factor concurrent. Tot i això, a Lleida, a la xarxa viària lleidatana, la sinistralitat mortal ha baixat un 12%, que no vol dir que siguin bones notícies, perquè hi ha hagut 14 víctimes, 16 l'any passat. Per tant, dos menys en aquests primers 6 mesos. Són més de dues al mes, encara. Ensenyament permetrà prorrogar la gestió del menjador a les AMPES i es compromet a regularitzar la situació l'any vinent. El Consell Comarcal del Baix Empordà, per exemple, ha anunciat que tirarà endavant el canvi perquè no hi ha cap marc legal que avali l'anunci de la Generalitat. Tot això ve, doncs, perquè, segons la llei, han de sortir a concurs públic i no les han de gestionar les AMPES. De moment sembla que es prorrogarà un any, però a partir d'aquí, doncs, s'haurà de seguir la via legal. I Àngel Ros reitera que Lleida ha fet clarament els deures en memòria històrica en relació amb la llei que prepara el govern. L'alcalde deixa en mans de la comissió d'experts el dictamen sobre el nom de 7 carrers que alguns partits i entitats exigeixen substituir en veure-hi vinculació amb el franquisme. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i hem de dir que aquest diumenge passat el corredor de la Cerdanya, Kilian Jornet, va batre el rècord de la prestigiosa ruta del Lake District d'Anglaterra al completar-la en 12 hores i 52 minuts. Així, després de 36 anys, Jornet va batre el rècord històric del corredor local Billy Bland, que va necessitar una hora més per acabar-la.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat ja al principi del programa. Avui està amb nosaltres el Fèlix La Rosa Piqué, que és el segon tinent d'alcalde i regidor de promoció i gestió de l'hàbitat urbà, rural i de la sostenibilitat. Fèlix, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Fèlix ara fa dies que no el teníem a la ràdio. Jo sempre dic el mateix, quan fa molt temps, jo al Fèlix li dic de tu perquè li he demanat permís. Fèlix, bon dia.
Bon dia.
Fa dies, eh?
Sí que fa dies que no vinc,
fa dies. Els regidors ara sou cars de veure, eh? Teniu molts llocs on anar.
Tenim molta feina. Tenim molta feina, sí. La veritat és que...
No, i no és un tòpic, no és una manera de parlar, eh? Anem a parlar de pressupostos participatius, però abans, com que l'actualitat mana, ahir vam estar, vau estar de inauguracions, de remodelacions a la zona de la sortida dels bombers, carrer era Valdaran i el Victoria Kent, i s'ha de fer una petita modificació de l'amplada per acabar de facilitar, diguéssim, la sortida dels bombers i adequar-se amb una normativa, però a priori ha quedat ja llest.
L'objectiu de la visita d'ahir era obrir el carrer Victoria Kent, que és un carrer que esdevé absolutament essencial per poder dur a terme la remodelació també de l'espai que hi ha allí i que ha d'acollir un complex esportiu municipal. Per tant, s'ha fet l'urbanització del carrer i efectivament aquest carrer ha guanyat, jo crec, amb ordre, perquè des de baix de l'inici del carrer fins a dalt de tot, fins al carrer del Roure, ha quedat una bona avinguda, un bon aparcament, se mantenen les places d'aparcament, però s'ha ordenat molt més bé i jo crec que amb caràcter general funcionarà molt bé. A la Cruïlla, amb el carrer de Valdaran, hi havia un comentari sobre si la sortida del carrer s'havia de modificar amb de l'ordre de 20 centímetres per facilitar el gir de la sortida dels camions dels bombers, però ja dic que contràriament al que s'ha dit, hem estat treballant amb els bombers des del primer dia amb aquest projecte, són coneixedors de tots els projectes, vull reconèixer que a més s'hi han implicat, perquè per exemple, hi ha un tema que no se n'ha parlat, però el projecte va rebre una modificació suggerida per ells, que era la rebaixa de les alçades de la luminària tant del carrer com de l'equipament esportiu, precisament per facilitar l'aterrament dels helicòpters d'emergències per protegir els cones d'aproximació, i tot això s'ha fet de la mà d'en ells. Per tant, ahir ho vaig dir a la roda de premsa, al nostre costat estava el cap de bombers i al contràriament al que algun mitjà ha publicat, doncs hi ha hagut una fluidesa en converses i hi ha hagut una participació i complicitat absolutes.
Sobre el tema de la instal·lació esportiva futura, no sé si hi ha data aproximada per acabament d'obra.
Encara hem de començar les obres, de fet.
Sí, però vull dir, s'estima que, per exemple, per aquest curs entenc que
no,
però pel curs vinent s'estima que sí, a partir de setembre pot estar fet.
Conto que de l'any que ve, parlem
sí, sí,
any
sí.
2019, conto que sí, no, jo crec que vagi, si no hi ha cap més...
Són dos camps de futbol, més evidentment els seus vestuaris i equipaments necessaris.
Sí. I també hi ha un espai per l'associació de veïns, un local... una sala de reunions, per l'equipament té aquesta doble vocació, vocació de caràcter esportiu, però també una vocació de caràcter social, diguem-ho així, cívica, més que social, cívica.
Fèlix, no ha canviat de tema, pressupostos participatius, des d'aquesta casa aquest any s'ha fet un seguiment exhaustiu des d'abans de que es, quan es van ja proposar aquests del 2018, hem parlat amb els responsables tècnics que hi ha al darrere de tota la vessant informàtica, per entendre, de la part organitzativa, el teu company, el regidor Joan Gómez, també va estar aquí explicant tota la idea, tot el projecte. Hem fet el seguiment de les votacions i també hem fet el seguiment dels guanyadors, per entendre'ns. Anem a parlar de l'estat dels... perquè la majoria de pressupostos participatius acaben recaient a la teva regidoria, perquè són obres, per entendre'ns, dins de la ciutat. Com estan els pressupostos participatius, els projectes de l'any 2017, els de l'any passat?
Pràcticament pràcticament tots estan ja en fase de final, diguem-ho així, menys dos, que per raons que ara podré explicar, doncs porten un major enlentiment. És veritat que, bueno, l'altre dia ho deia al ple, quan es va preguntar sobre això, no? És una experiència nova, que a nosaltres ens ha agafat, malgrat estar molta gent implicada en aquest projecte, però ens ha agafat a tots una mica per sorpresa, no? I sobretot, doncs, amb tota la fase de deliberació, selecció, etcètera, etcètera, no? Bueno, hi ha molts projectes que valgui la redundància, els projectes s'han començat a redactar aquest any, Per exemple, quin? Pues el projecte participatiu de Cap Pont, la cobertura de la passarel·la de l'Liceu Escolar. Aquest és un projecte que es va començar a redactar enguany, que encara no està el projecte executiu acabat, i que té unes condicionants de caràcter artístic, de signatura d'autor i tècniques interessants, no? Com a mínim, a veure, es proposa donar cobertura a la passarel·la de Cap Pont. Quina solució se li dona a la passarel·la de Cap Pont? Pues no se li dona una solució de posar toldos o posar ombrilles o posar... S'ha decidit posar una cobertura vegetal, és a dir, que de baix, de sota la passarel·la, pujarà l'arbrat, no? Diguem-ho així, que després anirà avançant per sobre de la per sobre d'una part de la passarel·la, perquè l'arquitecte, i amb molt bon criteri, ha volgut mantenir lliure l'espai aquell de l'arc que hi ha a l'altre costat, a Cap Pont, que és, ja s'ha convertit en un referent,
sí,
no?
Sí.
Que tu et poses allí
i fas
la fotografia de la Sauvella emmarcada, sí, no? El segon projecte, que és el que està amb aquests en fase de replantejament, és el que va guanyar el centre històric, que també va d'ombres, perquè va ser l'ombrejat de la plaça Sant Joan. Aquest, si ja us puc dir, que s'ha desestimat. És un projecte que s'ha desestimat per qüestions de caràcter tècnic i econòmic. Ara s'està treballant amb el segon projecte, que també va d'ombres, que és les ombres del carrer Major. No? En aquesta fase estem. Per tant, són els dos projectes més complicats, un per les raons que he explicat i el segon per raons de caràcter tècnic i econòmic. Respecte als altres, estan tots en execució, amb un major o menor mesura, però n'hi ha molts que estan acabats, perquè, doncs, per exemple, el de Llívia, vaja, si no s'ha acabat avui, s'acabarà aquesta setmana o la setmana que ve, perquè és un tema d'implantar uns ordinadors i un sistema informàtic nou. El de l'Horta ja està fet el disseny de tota la retolació i és bé qüestió de dies que es comenci ja a implantar la senyalització per les diferents partides. I el del camp d'esports, m'ha semblat que també l'està ben executant. I després li falta un, que és el projecte de Granat, que ha sofert diferents modificats des del moment que es va plantejar fins ara, i això, pues, lògicament, ha ralentitzat la seva execució. Parlant de la cobertura de la pista de la Bordeta, que els veïns i veïns il·lusió per tenir-les aquest estiu, però no podrà ser, i per tant, pues, bueno, serà l'any que ve que tindran perfectament ja abans de final d'any tindran ja l'estructura, però de cara a les festes majors ja seran les de l'any que ve quan tinguin les ombres. Però fixa't bé que estem parlant d'ombres, majoritàriament.
Sí, sí, sí. Bueno, és complicat. Sí. Ara, jo he pensat, quan parlaves del segon projecte de ciutat de l'any 2017, que també anava d'ombres, he pensat, clar, les votacions i els projectes es fan al maig i juny, que és quan comença a caure el sol a la zona de Lleida, i jo crec que no sé si influeix això,
És possible.
Vull dir, és a dir, no sé si es plantegessin els pressupostos participatius un novembre, no sé si sortirien el mateix caire de projectes o no, d'aquest 2018, Fèlix, no per parlar de tots concretament, però no sé si hi ha algun projecte que t'haguis dit, caram, aquest és original, aquest m'agrada, aquest era necessari. Necessaris entenc que són tots, però...
Sí, no, jo crec que hi ha projectes que estan ben raonats, no? Els estem acabant d'estudiar un per un, tots, però bueno, hi ha el projecte, per exemple, dels miradors del SECA, no? Jo trobo que és un projecte molt assenyat, és un projecte molt visible, és un projecte que, a més, ha de donar tot un espai de zona verda als veïns i veïnes del SECA, i per tant aquest és un projecte que crec que val la pena estudiar-lo bé i val la pena, doncs, fer-lo pues, com ho fem tots, no? Però allò, amb una bona complicitat de tothom, perquè té que suposar un abans i un després, no? Sobretot pensant a llarg termini, no? Perquè ara, quan fas plantació d'arbrats, ara els veus d'una manera, però clar, després passen 10 anys i tens aquells arbres fantàstics, magnífics, que tens a veure amb alguns indrets de la ciutat.
A més, hem de passar com a mínim aquests 10 anys.
Exacte, no? I llavors, bueno, pues això va ser que un dia es va plantejar així, no? Però bueno, no voldria destacar cap ni un respecte als demés, no? Però sí que és agrair a la gent que ha participat, projectes participatius que han guanyat, van en línia de millorar i avançar amb els traçats del carril bicicleta Lleida. Per tant, bueno, hi ha una certa sensibilitat des del punt de vista mediambiental en tots els projectes.
Avui, perquè ja m'he esgotat el temps, però sobre aquest tema sí que seria bo, potser de cara a la temporada vinent, nosaltres acabem també aquesta setmana la temporada, però lligat amb un dels projectes que ha guanyat, que són els aparcaments dissuasoris del barri de Balàfia, el tema de carril bici i conscienciar la gent a arribo, deixo el cotxe i em moc per Lleida d'una altra manera. Jo vaig parlar amb Toni Baró i li vaig dir que aviam, és més fàcil executar l'obra que conscienciar la gent que la faci anar en aquest aspecte, però vaja, això donaria per un altre programa. Fèlix Larrosa, segon tinent d'alcalde, ens hem quedat sense temps, però abans d'acabar, ja home, diria el tema estrella. El tema estrella, dic perquè se'n parla molt darrerament, que és el tema del POUM. Hi ha grups polítics de l'Ajuntament que acusen a l'equip de govern de tenir massa pressa, i d'altres que a vegades us acusen d'anar massa lents.
Bueno, això forma part de la contradicció dels polítics que es pot donar en qualsevol cas, però a Lleida especialment els hi passa als que estan a l'oposició. Vull recordar que Esquerra Republicana va presentar una proposta de resolució al debat de l'estat de la ciutat de l'any passat, o sigui, estic parlant de fa un any, en el que deia que el govern municipal tenia que tenir acabat el POM abans de final d'any. M'estic referint abans del finals del 2017, i aquesta esmena va ser votada majoritàriament per tots els grups de la corporació, inclòs el PDeCAT, inclòs altres, que són aquests grups els que diuen que ara anem massa de pressa per acabar el POM. Per tant, jo em sembla que les persones que ens estan escoltant, el mínim que han de reclamar amb aquestes persones, portaveus o representants dels grups municipals, que fa un any deien que havíem d'anar de pressa perquè havíem d'acabar el POM abans de final d'any 2017, i ara diuen que anem massa de pressa quan estem ja al 2018, i que no sabem quins són aquests interessos que tenim per anar més de pressa. Bueno, escolteu-me, nosaltres estem fent la feina. El POM és un projecte engrescador que ha de dissenyar la ciutat dels pròxims 15 anys, una ciutat més amable, una ciutat amb més confort per a la seva ciutadania, una ciutat més eficient, una ciutat més sostenible, també més verda, una ciutat que al final pugui garantir que aquelles persones, els hidratants i hidratanes, però que altres que vulguin vindre perquè és una ciutat d'oportunitats, tinguin cabuda, tinguin els serveis i la ciutat funcioni millor. I aquests són els grans trets del POM. Se pot plantejar d'una forma o d'una altra, però majoritàriament estem rebent l'aval de col·lectius, organitzacions, persones que faran les seves al·legacions, perquè ho han de fer, perquè és el moment del diàleg, és el moment del diàleg ara, quan el POM està publicat, està informació pública, és quan tota la ciutadania pot venir a dir el que pensa sobre el POM, sobre una base, sobre un document, i sobre això nosaltres obrim un diàleg constant i permanent amb aquestes persones, amb aquests col·lectius, amb aquestes organitzacions. Tots volem lo millor, que el POM sigui un gran document, i nosaltres estem per aquesta feina. Per tant, totes les propostes que arribin, que es puguin encaixar amb aquest marc que feia referència abans, doncs nosaltres estem a absolutament disposats a parlar-les, a incorporar-les i sobretot, insisteixo, per fer un millor document.
Doncs, segon tinent d'alcalde i regidor d'Habitat Urbà, Rural i Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i arribats a aquestes dates, bon estiu.
Gràcies igualment.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. Na, 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 come on.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs un altre d'aquests espais que tenim setmanals que arriba, com, bueno, com tots, que arriba al final de la temporada, i és el que hem dedicat una nova, tota aquesta temporada, a parlar de salut i de nutrició, sempre lligat de la mà, acompanyat de la mà, diríem, la nutrició amb la salut i la salut amb la nutrició. Ho hem fet sempre escoltant el nostre nutricionista, no allò que llegim, ens diuen, m'han dit, he vist, he llegit... No, d'un nutricionista. Amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia, com estàs?
Bueno, es que llevamos dos temporadas, aparte de hablando de nutrición, de salud, de alimentos, de calorías, de ingredientes, de todo, llevamos dos temporadas haciendo una cosa, y es reivindicar la figura del nutricionista en España, ¿eh?
Sí, a ver, y cada vez más estamos más valorados, ¿eh? Esto hay que decirlo, sí. Porque gracias a Encuentra Majo y que tenemos pues movimientos en general de los que queremos aprender a comer bien, entonces vamos creciendo y nos van valorando.
Oye, por cierto, Cristian, ¿conoces a algún, supongo que conoces a otros nutricionistas también, que están teniendo sus minutos de gloria en televisiones, en canales de YouTube, en radios, que también están entrando de esta manera, como lo haces tú, sin ser una cosa aburrida ni nada, no, una cosa dinámica, hablando de lo que le interesa a la gente? ¿Conoces algún otro nutricionista?
Sí, bueno, ahora tenemos una serie de nutricionistas. Ajá. Que son muy polémicos, sobre todo bueno, a sí. Nivel de redes sociales, porque nos cuentan la historia que intentamos contar de una manera concreta de que nos envuelve, ¿no? Y es genial. Yo animo a que escuchéis a Aitor Sánchez, que tiene un libro que se llama...
Mi dieta cojea.
Mi dieta cojea.
Y mi dieta ya no cojea. Tiene dos
ya. No cojea, es la segunda.
¿Lo conoces, Aitor?
Sí, porque además estuvo en Madrid hace poco. Ajá. Y vino a lo de la... Bueno, hizo de padrino en unas orlas en el último curso.
Ah, muy bien.
Entonces vino por aquí. Pero bueno,
es la manera, salir
de... Se podría nombrar un listado de nutricionistas que estamos trabajando por toda España. Y la verdad es que ahí tenemos muy buen personal.
Bueno, pero...
Me puedo incluir.
Cristian, esto hace 5 años solo. 5, era impensable.
Sí, al parecer, sí. Yo trabajo en nutrición hace más o menos unos 6-7 años. Uh-huh. Y bueno, era otro mercado, era muy diferente. Ahora ha cambiado, está cambiando, porque bueno, nos vamos dando cuenta de que realmente tenemos un problema con el tema. Uh-huh.
Bueno, avui és el darrer programa de la temporada. Evidentment seguirem parlant de salut i de nutrició. Vamos a hacer un poco de resumen, que és la nutrició, de què hemos hablado, de què hem parlat a trets generals durant tot aquest curs, de frases mítiques como somos lo que comemos, que tampoco es al pie de la letra, pero bueno, y hemos también roto muchos mitos, de estos que siguen, que te los lees, te salen un vídeo o te los envían por WhatsApp y te los crees, y que siguen siendo el mito típico de yo qué sé, no te comas la fruta de postre que se pudre, o historias así, ¿no? O ojo que la fruta engorda, no te pases, o cosas... hay muchísimos mitos que hemos hablado, que hemos roto, y que volveremos a hablar la temporada que viene, porque no, esto cuesta mucho, de sacarlos.
Y que volveremos a hablar, y que tengo un listado entero, porque claro, yo me voy haciendo unas listas de lo que me van diciendo mis pacientes. Ajá. Y cada vez nos reinventamos y tenemos cuestiones más nuevas. Pero yo, Ricardo, quiero hablar y quiero hacer un poquito de resumen desde el punto de vista de la reflexión, porque yo en consulta hay una cuestión muy concreta, y yo soy nutricionista, no tengo ninguna situación problemática relacionada con el peso ni con la alimentación. ¿Mm? Y precisamente nunca estoy pensando en lo que como. ¿Qué hacemos los que no pensamos en comida y los que no pensamos en mi peso, en mi figura, en cómo estoy, ¿no? Porque es un poquito más sencillo. Cuando encuentras y tienes el punto en que no estoy pensando si me estoy equivocando, lo estoy haciendo bien, o esto está mal, o esto está bien, es porque has encontrado un equilibrio realmente, ¿no? Claro. Es lo que deberíamos buscar, ¿no? Entonces yo animo a que las personas que nos están escuchando que hagan una serie de preguntas. La primera es, ¿yo tengo un problema con los alimentos? ¿Tengo un problema con la nutrición? En cualquier sentido. Es decir, creo que estoy haciendo una dieta desequilibrada, creo que tengo un problema de sobrepeso, creo que tengo un problema de bajo peso, creo que no me estoy alimentando bien, tengo un colesterol alto, tengo una analítica que no me sale bien. Cuando me reflexiono y digo, si tengo una situación concreta, entonces me pregunto, ¿y ahora qué puedo hacer para mejorar este tema, no? Uh-huh. Porque muchas veces la persona que tiene una situación relacionada con la alimentación o un problema concreto se ubica en esta zona de preocupación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que es el peso, que es el problema más habitual.
Sí.
Entonces, me subo a la báscula cada día, que puede ser dos veces al día, y que puede ser antes de ir al lavabo y después del lavabo, cambiar. No, si tú no cambias lo que estás haciendo el día a día, no mejora, no cambia, entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y muchas veces la primera respuesta es, lo más sencillo, tengo que comer más frutas, tengo que incluir verduras cada día, tengo que comer hidratos de carbono porque nunca como, tengo que poner las proteínas y tengo que alimentarme más o menos correctamente. Y entonces es cuando todos estos ejemplos que nosotros hemos ido dando, por ejemplo, pues que mi plato tenga los tres grupos de alimento, para que sea comer dos a tres piezas de fruta al día, poner verdura en comida y en cena, las proteínas importantes sin pasarnos, no quitar ningún grupo de alimento. O sea, decir, el típico mito, no como hidratos de carbono porque así baja más rápido. Es un típico error. Si tengo hambre durante el día y picoteo, es porque me estoy saltando comidas o no estoy comiendo lo suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Si puedo hacer alguno de estos consejos, lo pongo en práctica. Que no puedo por uno u otro motivo, entonces pido ayuda. Quizás es momento de pedir ayuda a un nutricionista, ¿no? Es muy importante que veamos siguiendo estos pasos.
Por cierto, ya te voy apuntando temas para la temporada que viene, pero la pirámide con la que hemos crecido nosotros, pues resulta que no estaba bien del todo.
Bueno, la
pirámide alimentaria, me refiero.
Pero
frutas y verduras no estaba en el piso de abajo, estaba en el segundo ya. Curioso.
Bueno, pues porque sí, son cuestiones, vamos aprendiendo y vamos evolucionando y mejorando las cosas, ¿no? Lo que pasa que, pues bueno, ahora tenemos una base alimentaria, que es una de las cuestiones a preguntarme de qué hago mal. Una de las bases alimentarias, la pirámide actual, que la base concreta, casi no tiene ni que ver con los alimentos. Tiene que ver con si cocino o no cocino, por ejemplo. Tiene que ver si me tengo tiempo para comer y si me relaciono con la comida. Tiene que ver con que si como alimentos de temporada y de mi zona, o si todo lo compro prefabricado, medio elaborado o de otra zona. Y tiene que ver si hago actividad física o no, o si estoy sentado o no. ¿Por qué? Porque nos hemos ido dando cuenta que poco a poco pues hemos dejado este tipo de cuestiones tan basales y tan básicas como el cocinar, ¿vale? Y no hemos dejado en nada. Entonces, la historia la han estado visitando, pues más o menos de una historia concreta a la otra, ¿no? Porque en cada momento hay una realidad concreta. Y ahora tenemos una realidad. Y es, porque lo veo yo, ¿eh? No tengo tiempo para cocinar. Tengo tiempo para todo, pero menos para comprar cocina, ¿no? ¿Qué pasa?
No, me río porque esto vamos a estar identificados muchísimos con eso. No tengo tiempo.
Claro, claro. Entonces, algo tan basal como ¿qué puedo hacer yo para mi alimentación? Y hay personas que me contestan, ir a comprarla. ¿Me entiendes? O sea, es una pregunta muy, muy basal. Pues bueno, tener una lista de la compra, ir al supermercado, no atabalarme tanto con las etiquetas, sino comprar alimentos reales, alimentos más naturales, ¿no? Tenemos que quitar este tema de tengo que comprar productos light.
Claro.
Compremos alimentos reales, alimentos, frutas, verduras, arroz, pasta, patatas, sin miedo. ¿Por qué? Porque tengan más calorías o menos calorías que otros, no tiene sentido. Entonces, y una vez lo tengamos en casa, pues dedicar un tiempo con un proyecto a cocinarlo. y animarme, como aquel que dice, ¿no?
Veo que al final también todo es un... O sea, para llegar del punto A al punto B, no lo sabemos hacer de un tirón. Tenemos que hacer como pasos intermedios. Me explico. Lo que dices tú es el punto final, pero veo que entre medio hemos tenido que aprender, primero, a fijarnos en las etiquetas de los productos que compramos, que eso antes nadie se lo miraba, la información nutricional, me refiero, y los ingredientes. Después hemos aprendido a interpretar un poco la tabla aquella que ponen de las proteínas, los azúcares, los hidratos, las grasas, la sal, etcétera. Después hemos aprendido a que eso de los hidratos, de los cuales azúcar, es el más bajo posible. Y después el siguiente paso es ya que no todo es un recuento de calorías.
Sí, desde luego. O sea, toda la nutrición es un compendio de cosas que tengo yo que ir poniendo en práctica, y en el momento de que tengo que leer una etiqueta tengo que tener una información concreta. Pero repito, si yo voy a utilizar un alimento real, no tengo que leer ninguna etiqueta.
Ya, esto es claro, claro.
Si tú te compras un melocotón,
correcto,
¿no? ¿Qué etiqueta vas a leer?
No,
¿Qué no tienes que leerla? Me decía el otro día una paciente, esta etiqueta de esta fruta triturada no la entiendo. O sea, evitémonos ese paso de entender leer una fruta triturada.
Claro.
Cómprate un melocotón y te lo comes. Y da igual lo que tenga más azúcar, menos azúcar, es indiferente, no tiene sentido. Entonces, yo voy aprendiendo unos pasos y uno de ellos puede ser el tema de las etiquetas. Pero mucho antes y muchas cuestiones antes de estar.
Claro.
Aprender a comprar, aprender a comer y aprender a quererme como soy.
Vaya.
Yo soy de una manera concreta, ¿vale? Y me tengo que querer yo como soy. No tengo que querer ser como otra persona o como un referente, como un Instagramer de estos que voy siguiendo por el Instagram o por el Facebook, y quiero ser así, ¿no? Porque se me hace un camino muy largo, ¿no? Me decía un paciente el otro día, si yo hubiese sabido que esto de la dieta funcionaba, había venido antes y no me había quedado calvo. ¿No?
Hombre,
qué necesidad.
Hombre, también lo podía decir yo esto, pero bueno.
pero
yo creo que si tienes en el ADN que se te va a caer el pelo, se te va a caer igualmente.
Se te va a caer igual. Y tú tienes unas proporciones concretas.
Claro.
Nadie tiene por qué decirte cómo tienes que ser tú. Tú
claro.
Tienes que ser de la manera como te sientas feliz y como te sientas cómodo dentro de lo saludable.
Muy
¿no?
bien. Ya vemos que todo está ligado, ¿eh? La salud, la parte emocional, el cómo comemos, y casi es un círculo vicioso. Si comemos mal, nos vemos mal, nos afecta emocionalmente, y entonces comemos mal, y etcétera. Es romper este círculo y venga, ¿no?
Y al final, todo es el círculo de preocupación, zona de preocupación, que mal me encuentro,
sí,
pero
sí,
no
sí.
Hago nada para salir de esta zona.
Bueno, me quejo.
Para salir de ello?
Me quejo
y me autoconvenzo.
Claro.
Porque me quejo y me autoconvenzo. Entonces, si es que tengo muchos problemas, tengo mucho estrés, todo va mal, tengo muchas horas de trabajo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? Casi me contestó el otro día un paciente, le digo, ¿y qué puedes hacer para mejorar eso? Y me dijo, contratar a alguien que me cocine. Y le digo, te lo compro.
Esta es nueva, dice, me la apunto. Esta.
Me la apunto. Y lo hicimos y funcionó.
Bueno,
yo soy de los que pienso, Ricardo, que prefiero tener la comida bien hecha y bien preparada antes de dedicar más tiempo a limpiar. A que todo me quede en...
Bueno, oye, eso sí que ya no nos vamos a poner. Cada uno sabrá sus posibilidades, si puede, no puede, si debe o no debe.
Desde luego. Pero claro, cada uno es pensar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar aquí? Y entonces... Bueno, dando pasos, ¿no?
Hemos hecho un buen resumen de esta,
tengo,
de esta temporada.
¿Tengo un minuto?
Sí, venga.
Un minuto. Quería dar una receta de gazpacho de sandía al verano.
¿Vale? Espera que apunto. Receta de gazpacho a la sandía.
De sandía.
Venga.
Riquísimo, de cara al verano. Muy saludable y muy natural y no tienes que leer etiquetas.
Venga.
4 tomates, 2 rebanadas de sandía, que son unos 300 gramos, 1 cebolla, hay gente que le pone ajo y hay gente que no, 1 pepino, aceite, un chorrito de... una pizca de sal y el vinagre. Todo triturado y a la nevera.
Mira que es fácil de hacer esto, ¿eh?
Es muy fácil, muy fácil.
Es que ni cocinar ni nada, lo limpias,
no tienes que cocinar.
Lo pones en el sitio, lo trituras todo y ya está.
Eso, y ya está, lo guardas en la nevera. La sangría le da un toque menos ácido al gazpacho, porque el gazpacho, el tradicional, a veces hay personas que dicen que lo encuentro poco ácido, no me termina de gustar. La sandía le da este toque. Le puedes poner sandía o cerezas.
¿Ah?
Lo que pasa es que la cereza le tienes que quitar esta
pepita. Claro, claro.
Es un poquito más rollo. Pero la pero le puedes poner cualquier historia de este tipo.
Muy bien. Bueno, pues buena receta de cara al verano. Es una buena manera de acabar la temporada. Por cierto, que te voy siguiendo. El domingo pasado estuviste haciendo brazos también, ¿eh? En un pantano.
Sí, 8.400 metros.
Ojo, ¿eh? Más de 8 kilómetros nadando.
Buah. Puedo mandar un saludo muy grande. Esto es como los que van a la
ciudad. Venga, va, saluda.
Porque una amiga que tengo, que me la quiero mucho, 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 me regaló un bañador y me lo estrené esta domingo en la pantamaratón, 8.5 kilómetros, y me sentí genial. Yo creo que fue gracias al bañador.
Bueno, bueno. 8.5 kilómetros nadando, yo, es que estáis locos, ya te lo digo así, con cariño, pero estáis locos. En fin, oye, que ha sido un placer, ya lo sabes, creo que es un tema importante, te mando ahora, iba a decir por fax, ¿no?, que esto ya es del siglo XX, por WhatsApp, por un documento, un PDF a través de WhatsApp que ahora lo permite, que puedes firmarlo para la renovación de cara a la temporada que viene, que creo que es importante que sigamos haciendo esta divulgación de nutrición, de salud y sobre todo de resolver consultas de gente que nos está oyendo, que nos pueda preguntar, oye, a mí me han dicho, yo he oído o yo me hago esta pregunta. Oye, que preguntar todo lo que queráis, que siempre es bueno. Siempre hay otra persona que también está dudando de lo mismo, ¿eh? Es muy interesante. Cristian, ha sido un placer. Oye, que tengas buen verano. Ya sé que tú estás en tu salsa, que te gusta la calor, o sea, que tú estás bien. Yo, si me lo permitís, estoy jodido, por así decirlo, porque la calor es que la llevo mal, pero bueno. Un poco de playita o piscina o una ducha y todo se remedia.
Sí, disfruta del calor.
No vamos a hacer otra vez como el año pasado, que tampoco lo hicimos, pesarnos ahora y pesarnos en septiembre.
No hace falta, disfruta y come bien.
Sí, señor, esa es la clave. Cristian, un abrazo, gracias por todo, buen verano.
Gracias, Ricardo, buen verano.
A punt d'arribar a la una, buscant aquesta ruta turística que ens porta cada dia el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ens n'anem cap a la Vall d'Aran, la segona proposta de la setmana de la Vall d'Aran.
Bé, doncs ens hem de quedar a la capitalitat. Ens hem de quedar a Viella.
A Viella.
A Viella. Perquè Viella, i com la població turística...
Viella no només és botigues i cotxes.
Hi ha moltes realitats dignes de ser visitat, i per exemple l'església i el campanar. Cal dir, això anecdòticament, que antigament allí hi havia el castell i que hi havia una vall que l'omplien d'aigua, que tota l'aigua del riu tardava 3 dies per omplir tota la vall que havien fet, en la qual cosa si no era a través d'un pont no podien entrar dintre, per tant estaven a salvaguarda de...
Ah, caram.
Sí, coses curioses. És més, el campanar encara conserva l'estructura de la torre de vigia, de la torre del castell. Però bé, cal dir que Viella és la capital de la Vall d'Aran, és una població molt agradable que la travessa el riu Nere, afluent de la Garona. I el nucli primitiu de la població, que és el que et deia, nasqué al voltant del castell medieval, del qual només resta l'actual església, encara que bastant transformada. De l'antic castell, que descriu Gràcia amb motiu de la seva visita al 1613, no en queda absolutament res. Diu aquest autor que el castell estava situat en voltant de l'església parroquial de Sant Miquel, que tenia un gran pati d'armes i que estava encerclat amb una vall de 40 pams d'aigua que podia omplir-se amb l'aigua del riu Nere. En aquest aspecte, cal dir que Juli Soler va manifestar, i ara són més entenedores aquestes, les seves paraules, que la torre campanar, de base 6 per 7 metres, és una notable obra del segle XIV, d'aspecte guerrer, i afegeix que tal vegada fou feta per substituir l'antiga torre de l'homenatge del castell. És a dir, després se va reaprofitar l'antiga torre com a campanar. No hi ha dubte que l'edifici més interessant de l'actual Viella és la seva església parroquial de Sant Miquel, on destaca la seva portada d'accés. Però al seu interior guarda peces tan valuoses com una pica baptismal romànica del segle XII, l'altar major amb un retaule de fusta policromada del segle XV i la vella, bellíssima talla del Crist de Mitjaran, procedent de l'església de Santa Maria de Mitjaran. Cal dir que aquesta important i vella peça va ser enduta a França durant la Guerra Civil Espanyola, però després va ser reclamada i es va poder recuperar. Viella és un lloc per anar visitant tranquil·lament, pausadament, en un dia, en dos dies, i disfrutar de tot el que ens ofereix. I Ricard, per acabar ja la penúltim de les dites d'aquesta temporada, diu: qui no es banya pell juliol no ho fa quan vol, perquè clar, sí, juliol teòricament és el temps de més calor i sí, és el senyor. Temps que convida a...
Vaja. Si on esteu, el juliol no ens podem banyar, malament anem, eh?
A més, de 15 de juliol a 15 d'agost, diu la dita que és la canícula de la calor, que després ja el va aixer en picat, perquè les nits es van allargant i perquè el temps tot va canviar.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a les senyals de la una, després les escapades de Cope amb David Velasco.